Allo?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Doncs vinga, avui a la curiosa parlarem de hienes.
Bé, és un crit absolutament inconfundible el que estem escoltant,
eh? Sí, sí. Home, aquí algú pot dir que parlem de lleons, però hem de dir que a la pel·lícula del Rei Lleó les hienes tenen un paper molt destacat. Pobres hienes, perquè sempre les pinten fatal, a les hienes. Sempre són com les que tenen aquella mena de somriure a la cara, però són dolentes i
no són de refiar,
eh? Són, no, doncs bé, pobres, tenen com una mena de mala premsa, com tantes coses, poc merescuda. El cas és que a Kènia, a Masai Mara, hi ha unes comunitats de hienes que viuen allà i que fa dècades que investigadors, etòlegs, les estudien, sí, perquè hi ha molt estudi del que són les comunitats d'animals que viuen, doncs, en comunitat, com les jerarquies, com s'organitzen. Tot això serveix per tenir molta informació, per saber una mica més, no?, el món animal com funciona i fer paral·lelismes amb els humans, que deixem-nos estar, som una raça més de tantes altres que n'hi ha. Eh? Per tant, i ara han publicat un estudi molt interessant sobre un fet inusual que ha passat en aquesta, en un grup de hienes, concretament d'aquesta reserva, i amb una protagonista que es diu Waffles. La Waffles és una hiena que ha aconseguit una cosa que no havien aconseguit cap altra, però ara us ho explicaré, anem a pams. Tu saps com viuen les hienes? Com s'organitzen?
Bueno, jo sé que viuen en comunitat, no?
Correcte.
I que n'hi ha una que surt a vigilar...
Ho dius per la pel·lícula?
No, mira, ara no recordo si la pel·lícula anava així, però sí que en algun documental d'aquests de la tarda m'ha semblat veure que es tornen, fan com guàrdies per veure què hi ha al seu voltant i, bueno, i clar, resguardar-se de possibles perills, no?
És, molt bé, has dit, viuen en comunitat i és un estricte matriarcat, que no passa amb totes les espècies. Aquí és un estricte matriarcat. I és molt curiós la jerarquia que tenen, perquè, a més, ho tenen molt clar. I, a la seva manera, actuen i viuen d'aquesta manera, que ens podria semblar com més humana.
O sigui, manen elles.
Elles. És que són dones, totes. Vull dir, els mascles no sé què en fan, però no apareixen aquí. El cas és que tenen un estricte matriarcat, les femelles dominen a dalt de tot, és piramidal totalment, és a dir, l'escalafó de dalt de tot, les riques i poderoses, per entendre'ns, i les de baix desgraciades, això és així, i tenen llinatges, és a dir, el poder és com els reis, va de pares a filles. D'acord? Per tant, es comporten com les cases reials, hi ha una hiena que és la que mana, la matriarca, i darrere seu la succeiran les seves filles, les seves netes, i hi ha un llinatge.
És a dir, que qui neix, diguem, pària, morirà pària.
Certament. No només morirà pària, sinó que tota la seva descendència morirà pària.
Exactament. I en canvi, qui tingui la sort de tenir sang noble...
Exacte.
Té la vida solucionada, no?
Certament. Llavors, tot això va canviar, i després us ho explicarem, amb aquest clan que es diu Serena Norte, on hi havia la Waffles, va canviar, però ja arribarem allà. El que dèiem, les hienes de baix tenen pitjor salut. Per què? Perquè s'alimenten malament. Són les últimes a menjar. Les pàries de sota de tot són les últimes a menjar, encara que siguin les que han capturat la peça. Es va caçar i encara que siguin les que capturen, se separen i les que mengen fins que s'afarten són les de dalt de tot, les que manen. En canvi, les hienes que tenen, doncs, una posició baixa,
sí,
són les últimes a menjar i, per tant, les seves cries tenen menys probabilitats de sobreviure. A més, pateixen agressions, sovint són agredides, a la zona que tenen com un espai de socialització, allà són agredides pels que tenen un rang superior.
Vaja, això és com viure en una presó, no? Pràcticament.
Bueno, fatal. És com una mena de bullying continu, però ho respecten així perquè no tenen massa opció. I a més, són les encarregades de fer el que tu ara deies, de sortir a vigilar fora del territori, que és on hi ha més perill que t'acabi atacant un altre animal i et moris. O sigui, les poderoses es queden ben a la zona de confort i les altres són les encarregades d'haver de sortir fora, mira si tornen vives bé i si no, doncs alguna cosa els hi deu haver passat. Tot això fa que més passin més temps soles, i no estiguin tant en grup. I això què fa? Doncs afavoreix que tinguin menys aliances. I si tenen menys aliances, tenen menys possibilitats d'acabar derrocant les que tenen el
clar,
poder.
Clar, clar. O sigui, perquè aquestes castanyes que reben, aquestes pobres hienes treballadores,
sí.
Venen per part de gent propera al poder?
Sí, de les de més... és una manera de marcar territori. Llavors, perquè sí, no ha d'haver passat res. Doncs ara, a més, ho fan en grup. Mm-hmm. Perquè un dels hàndicaps que tenen és que aquesta mena de funcionament com les cases reials fa que les hienes de dalt de tot, les que manen, tenen un grup molt poderós al voltant, no? Aleshores, que les defensa i que... perquè també defensen els seus llocs,
clar, clar,
perquè
clar.
Sempre n'hi ha sota i no
és
volen
que,
baixar.
És el que aquí a Espanya en diuen cortijos.
Exacte.
Tenen els seus cortijos.
Exacte. Llavors, què passa? Que quan una de les poderoses li dona per començar a barallar-se, a picar a les de sota, que tenen menys salut, que per tant, és a dir, és com una mena de bola, no? Un cercle viciós que no en surts, s'hi afegeixen les altres també per demostrar poder. I per tant, les pobres de baix, bueno, són unes desgraciades, així mateix. Però fixa com el propi sistema està muntat per no deixar que hi hagi canvis en aquesta estructura. Perquè el que hem vist els investigadors és que quan les hienes intenten millorar la seva situació, és a dir, pujar d'esgraó, ho fan gradualment. Tendeixen aliances amb les que hi ha un grau per sobre per intentar pujar una mica de nivell, no? Però moltes vegades acaben amb la vida, perquè a més, quan hi ha baralles, no sempre les hienes s'estan mossegant i matant. Tenen moltes maneres subtils de marcar. Però també és veritat que quan es posen a barallar-se, destripen.
Hi ha un maltractament psicològic permanent.
Sí, sí, sí. És a dir, aquestes... bueno, l'única manera que tens de poder pujar o canviar la teva situació de naixement seria fer aquestes coalicions amb alguns aliats per intentar pujar una mica, canviar el teu estatus social. Però també hem de dir que del 78% de les hienes estudiades durant 27 anys, perquè no és una cosa de fa 3 dies, això, O sigui, no, perdó, el 78% de les hienes estudiades durant 27 anys no canvien mai la seva posició jeràrquica. És a dir, que si neix, com tu has dit abans, si neixes pària, et mors pària. Només un 14% ho han millorat durant aquests 27 anys d'estudi, però barallant-se, per això, i millorat, que no vol dir arribar a dalt de tot, sinó pujar una miqueta d'escalafó. Què passa? Que les baralles entre grups, allò quan es fa una petita revolució, acostumen a ser, moltes acaben morint, és a dir...
Són sagnants.
Sí, no tenen pas miraments. A tot aquí arribem a la nostra estimada Waffles. Aquesta hiena va haver-hi un episodi...
Espera, que t'hi poso la música de la Waffles. Hi havia una vegada una hiena anomenada Waffles.
Que va patir un episodi, com tants altres que patien, però que a ella li va marcar. Estava en la seva cria, que es deia Long Cabin, això els noms li posen als investigadors,
clar, clar.
És evident que elles no van amb un paper enganxat, era la seva filla, i estava en aquesta zona de socialització, l'espai on s'estan elles, i hi havia diverses femelles d'alt rang que van començar a pallissar-la. La Waffles va fer com qualsevol mare faria, va apartar la cria i s'hi va posar ella i va aguantar estoicament tota la pallissa. Va estar immòbil mentre les altres l'agredien, va pensar, si paren l'agressivitat amb mi, no li faran mal a la meva filla, d'acord? Però a partir d'aquí va dir, això s'ha acabat, faré una revolució. Dos anys després, i ara us explicaré la història, dos anys després, Waffles va passar a ser la reina de dalt de tot. I ella estava a baix de tot, una pària,
Què dius ara?
Sí. I això va canviar tota la concepció que fins a la llavors tenien els investigadors, perquè havien vist que això anava d'aquesta manera. I per això s'ha publicat aquest estudi explicant la història. Li han dit la revolució del sirope, perquè a les cries els hi posen noms de vegades de coses dolces.
Sí.
I llavors li han dit la revolució del sirope. Què va passar? La Waffles, que era una hiena i no està morta encara, molt llesta, va aprofitar, va esperar a començar la seva revolució aprofita un moment d'inestabilitat que hi havia a la cúpula de dalt. Va haver-hi un moment determinat, aquests dos anys, en els que les de dalt hi havia relleu generacional i hi havia lluites de poder. Entre, clar, pensa que una hiena té més d'una filla, fills i tots els parents. I, clar, a l'hora de succeir-se també va per veure qui és el més fort i acaba ocupant el lloc, no? Aleshores, ella va veure que dalt el poder estava trontollant i estaven com, bueno, hi havia lluites entre elles i, per tant, estaven bastant ocupades. I va pensar, aquest és el moment. Aleshores, va començar, durant un temps llarg, a teixir aliances amb parents i no parents, perquè a vegades el que es fa és agafar-se els quatre parents, no, que tens a prop, que són pàries com tu, va, vinga, farem la revolució. No funciona del tot. Aleshores, ella va passar molt de temps associant-se, buscant estones per socialitzar, perquè, com us deia, com tenen l'estructura feta, no tenen, van molt soles, les de baix de tot. Ella va estar fent, formant equip, que tot això requereix d'una intel·ligència.
Sí, estem parlant d'una hiena.
Estem parlant de hienes, exacte.
Sí, estem parlant d'animals, no és un personatge de Disney.
No, la Waffles no era una noia que passava per allà.
Que podria ser un personatge de Disney, la podríem fer, aquesta història.
Totalment. Total, que van teixir aquestes aliances i van fer la revolució. Quan van tenir prou gent i va veure que era el moment de poder plantar cara a les de dalt, que estaven desgastades perquè s'estaven matant entre elles, per veure qui tindria, qui li tocava manar.
I com ho van fer?
Amb una batalla. Ah. Amb una batalla. Amb una batalla en la qual la seva camarada, la Pippers, va morir. Perquè aquestes batalles són molt sagnants. Sí. També va morir de les altres, eh? Però va haver-hi molta violència per la insurrecció, però va acabar imposant-se a ella. Però el més curiós del cas és que, arribada a dalt, al seu regnat, de cop i volta tenir una nova reina, que era la Waffles, que com que havia teixit tota una sèrie d'aliances per arribar a dalt, no es va quedar un cop va arribar a dalt només amb la seva filla, sinó que ella va mantenir en el cercle de poder les altres pàries de baix que l'havien ajudat a la revolució.
Clar.
Va passar a tenir una família reial, cosa que ella per llinatge no tenia. A més, comparat amb el que fan les femelles alfa, hienes, el seu regnat va ser molt diferent. Allà habitualment imposa la violència i el terror. I en canvi Waffles va fer un regnat molt més sociable, menys violent i menys dominant. I res de classista. És a dir, ella va mantenir, tot i ser la reina, l'amistat amb les hienes de baix de tot, que eren d'on ella havia sortit. Uh-huh. Cosa que això no havia passat cap vegada.
Ni passa ara.
Gens, exacte. Buscant, a més, buscava una de les hienes que eren amigues seves, que era de baix. Quan ella va ser reina no va oblidar això. I fins i tot, per exemple, com se sap que hi ha relacions d'amistat, i posem entre cometes? Doncs perquè per amamantar els seus cadells, doncs també els hi donen de mamar les altres hienes, amigues, diguéssim, no? És a dir, que tu deixis que el teu cadell li doni de mamar un altre és un símbol
de confiança.
Exacte. Doncs ella va continuar manant i sent la de dalt, però d'una manera que no s'havia vist, que els investigadors no havien vist cap vegada. Llavors, clar, era molt més benèvola, molt més amistosa, i deien que, clar, els investigadors deien, és que ella, segurament, clar, sap d'on ve.
Evidentment.
Ella ve de baix. I no ha oblidat això, cosa que hi ha molta gent, que si ara ens passéssim al món humà, se n'oblida de cop i volta, s'enganxa al poder i continua fent tot allò que havia criticat. No, ella no, realment no. I llavors què passa? Doncs que gràcies...
Ha canviat el... Has comentat que ha canviat el tracte,
sí,
la manera d'entendre's,
totalment.
Però aquesta, diguem, estructura piramidal o la manera de treballar dins d'aquesta estructura piramidal també ha canviat, tenint en compte els inicis de
la canviat
de la
manera
reina?
De tractar-se, però no, és a dir, l'estructura és la mateixa, no ha passat, ara no són una comunitat i ho voten,
no.
Continua venint la jerarquia, però és una jerarquia molt més, és com una dictadura benevolent. És a dir, ella mana, però s'han establert lligams que abans no hi eren i la respecten igual, que això abans no es considerava així, no? Llavors hem de dir que ella va tenir aquest regnat del 2012 al 2019, perquè això ara s'ha publicat, però fa temps, i la va succeir la seva neta, la Soap, que, de fet, ella, o sigui, tots els seus descendents li han d'agrair, perquè és el que dèiem.
Ha canviat la tendència.
Ella haguessin estat tots a baix i ara tots formen part del clan de dalt. Va ocupar el tro la neta, per tant això es manté, això que dèiem dels llin... Ara ella ha passat com a tenir aquest llinatge. El que passa que llavors tu podries preguntar, i ara com és la seva vida?
Perquè, i ara clar, com és la seva vida?
Clar, perquè ha perdut, després un cop ja no et reina, doncs la tracten com una ex-reina, tots. Perquè clar, tu podries dir, els que els hi va usurpar el poder, que ara estan en un linatge més baix, a la que deixi de ser reina, potser aniran a per ella.
O sigui, no. És una reina emèrita.
Sí, senyor. Totalment. La tracten com, bueno, com si realment per llinatge ella fos, doncs, pertany a la reialesa, i encara que ara ja no sigui reina, perquè ja té nets i besnets, que a més s'han beneficiat d'aquest estatus gràcies a la revolució que ella va fer al seu moment, però és encara com de la família reial.
Escolta, i de l'antiga classe benestant, que se n'ha
fet? Ara estan cap avall.
Ara estan avall.
Sí, estan a la, no estan a baix de tot, però estan, diguéssim, a la meitat de la piràmide, i accepten el que hi ha. Accepten el que hi ha, el que passa que diguéssim que n'han sortit més ben parades les de sota.
Clar.
Perquè ella, a diferència d'abans, que el que dèiem, no, eren les pàries les últimes, les ha, bueno, ha canviat les relacions que hi havia, malgrat continuar sent, hi ha una jerarquia i es funciona d'aquesta manera, i ara, és el que dic, no han fet una assemblea per decidir qui serà la propera, ni votacions, sinó que són les seves descendents, però amb un tarnà diferent, que diuen que les que l'han succeït de la seva família també han agafat aquest tarannà més benevolent.
Sí.
Però suposo que és el que han vist, no? En aquest sentit, ha canviat el model de lideratge que hi havia abans.
I les antigues benestants...
Bé, algunes van morir, eh?
Algunes sí.
Sí.
Però no hi ha hagut allò conats
de... Un intent de cop d'estat.
No.
No. No, perquè pensa que ara els hi és més difícil, perquè si s'haguessin d'ajuntar amb les de sota estan encantades amb aquesta reina. És a dir, a més és que és molt llesta l'estratègia, perquè de l'única manera que et poden treure del poder és fer una altra revolució des de sota. Però si els de sota els tractes bé i, evidentment, hi tens una bona relació, no tenen ganes de canviar aquesta reina per una altra que els torni a tractar malament, no?
Se sap si era o si és superdotada aquesta hiena?
No ho sé, però és un cas molt curiós,
sí.
Que per això us el porto aquí, que m'ha fet molta gràcia quan he llegit la investigació, que l'han titulat això, la revolució del sinope, li diuen, sobretot per la manera com ella ho va fer, com va aprofitar un bon moment, perquè clar, si no, podries dir, és impulsiu, no? Jo m'alio un 3 o 4 i vinga, me'n vaig a la guerra, que això és el que havia passat, i per això ningú aconseguia gaire.
Bueno, i com canviar-ho. Durant tot aquest procés ningú la va trair.
Sí, senyor.
Perquè també era fàcil, no?
Ha de ser una hiena molt de carisma, perquè, clar, ningú la va trair, va teixir aliances amb familiars i no familiars, bueno, que els portes una batalla dels quals acaben morint,
sí,
alguns,
sí.
I, a més, quan arriba a dalt, canvia la manera de relacionar-se. Perquè, clar, pensa que ella fa un canvi, però ella fins aleshores el que havia vist, com totes les altres, era l'estructura que hi havia. Mm-hmm. Per tant, ella, pel que sigui, no té un altre exemple. Ara les seves filles, netes, besnetes, tenen exemples amb ella d'una altra manera de liderar. Però ella, fins llavors, la manera de liderar de la comunitat era la que era.
Certament.
I, en canvi, ella la canvia, no? I és molt curiós.
Molt bé, doncs escolta, jo proposo a la gent de Disney que faci una pel·lícula
sí,
animada sobre
sí, sí,
aquesta història, perquè a més és una femella,
I tant.
Ara que totes les pel·lícules de Disney et mostren nenes que són heroïnes, doncs en aquest cas, a més el personatge de la hiena trobo que,
és una pobra
que dona.
Exacte, dona. Que a més les hienes també és veritat que sempre han tingut com una mena de mala premsa,
sí,
sí, que a veure, que no et dic que no, però com totes les espècies n'hi ha que sí, però mira, tenim una Waffles, que escolta, és un altre cas això.
Però mira, aquí també hi ha sexisme, perquè per exemple, en el cas de les hienes, són mal vistes,
sí,
vale? I al final elles fan el que poden per sobreviure, però en canvi el lleó és el rei de la selva.
Ah, sí, no, sí, sí.
I al final fa el mateix, O sigui, pájaro que vuela...
Sí, a la cassuela.
Per això mateix.
Sí, sí.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Interessant la història d'aquest personatge, la
Waffles.
Waffles.
Sí.
No, la Waffles, dic jo. Ja li canvio el nom.
Tweeting, en la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet. A Tweeting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Maletins, fundes, protectors de pantalla... Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer de Sant Ferriol 3 d'Olot i el telèfon 902 26 24 25.